Anem a veure si aquest segon intent en sortim, reprenem aquesta hora del vermut que hem tingut que interrompre just per començar el tindre un problema tècnic. Anem a veure si ara se sent la Rosa Garel. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ara sí, sí, el Liclà, el Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia tingueu.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Ara sí, ja els tenim, ja els poden escoltar tant aquí a l'estudi com des de casa. Doncs tenim una setmana força plena amb temes, la veritat, força variats. Podem parlar de senglars i de cabirols, podem parlar de les dades de l'atur, podem parlar de l'agricultura ecològica de la nostra comarca i també d'alguna notícia no tan bona com és el que ens ha donat l'Anuari Comarcal de Catalunya Caixa. Si els sembla, comencem amb la positiva, que és aquesta de l'atur, que moltes vegades aquí a l'hora del vermut se'ns havia assenyalat que només donarem notícies negatives. Doncs home, aquesta és positiva i a més no només per la dada mensual, sinó que la interanual, o sigui la dada de l'atur del mes d'octubre comparada amb la mateixa de l'any passat, encara és més positiva. Com ho veuen?
Bé, tot el que sigui positiu, el que passa és que l'increment és molt petitet, però bueno, també són molt pocs habitants aquí al Priorat. Això l'Enric Calvo, que és de Pimec, ens ho explicarà millor tot això.
No, a veure, les dades de l'atur en el Priorat, si mirem la sèrie dels darrers 10 anys, sempre segueixen una línia molt, molt, molt semblant. És evident que ara que estem en un punt doncs, important dintre d'aquest escenari econòmic, on l'ocupació doncs, és un problema i és un problema important, doncs evidentment que tenim una taxa d'atur important, però tenim una taxa d'atur que no difereix gaire de la que teníem en èpoques que podien qualificar de bonança econòmica. Per tant, aquí el problema que tenim és que tenim un atur molt crònic, de llarga durada, i que a vegades això el que implicaria, i és algo que s'hauria de ser un objectiu prioritari a la comarca, seria pensar en una formació adient per aquest tipologia d'atur, no? Això mirant les dades, doncs clar, quan mires els segments per edat i per sexe, veus que està molt equilibrat, però sí que comences a veure que s'està, perdó la paraula, però enquistant un atur de llarga durada, que el que fa pensar pues, que cada cop és més difícil pues, inserir-lo dintre del mercat laboral. Jo penso que la dada que fa referència als menors de 25 anys i el tram 25-45, doncs és un atur que jo diria que no crida l'atenció mirant les mitjanes de Catalunya, perquè per desgràcia inclús és arribaríem a dir que és inferior a la mitjana de Catalunya.
Aquest mes una cosa que ens ha sorprès i que l'informatiu hem sentit a la Sílvia Argilés, la tècnica d'ocupació del Consell Comarcal, és que es troba en casos de gent que no està a l'atur i per tant no apareixen a l'estadística. O sigui que podríem tindre una situació de tindre unes dades que no s'adequen a la realitat.
Sí,
com ho veieu?
Perfectament. El que passa a nivell del país, que diuen que som 5 milions de parats, realment calculen que són 6, perquè hi ha 1 milió de persones que ja no estan apuntats a l'INEM. Estan cansats d'anar-hi, estan cansats de repetir, estan cansats de fer cursets, i arriba un moment que deixen d'anar-hi, i llavors tota aquesta gent no compta.
Això és la discussió de sempre, l'enquesta de l'EPA i l'enquesta de l'atur. No?
Però llavors a vegades treballen aquests,
Bueno,
vull dir que...
Dels 6 milions d'aturats...
Sí, sí,
molts, treballen.
Exacte.
Molts treballen.
Exacte.
I gràcies que puguin treballar.
Exacte.
Perquè si no, el que dèiem, no, del mercat negre, gràcies a aquest mercat negre que encara hi ha una mica, doncs la gent pot anar subsistint.
Sí,
però bueno, estem parlant de dades reals.
Reals.
No?
Dades o que volen ser reals.
Sí, o que volen ser reals.
Tinguem en compte que l'economia submergida no beneficia ningú. Això, siguem realistes, no beneficia ni el que està treballant sense unes proteccions, ni amb els que estan treballant, perquè l'únic que està fent és que les seves empreses doncs, no siguin competitives, perquè evidentment no d'allò. Per tant, el tema de l'economia submergida, a part, és un tema, de ser un tema preocupant, és que és un objectiu de la inspecció. Vull dir, ens deien alguns associats aquesta setmana que, pues, que hi ha hagut inspectors de treball donant voltes per la comarca, i no és d'estranyar, vull dir, estem avisats, és per coherència, i inclús em sembla que en algun programa, en alguna tertúlia, jo ja havia dit que des de la subdelegació del govern ens estaven avisant de que hi havia situacions pues, que els obligaven una mica a extremar les precaucions per evitar doncs, aquests casos no? d'economia submergida.
Sí,
desgraciadament, la inspecció aquí va. Va amb el que està perfectament legal, eh? I a vegades no va amb aquells que podríem tindre la presumpció d'aquest allò. Però, bueno, fora d'aquestes coses, jo m'atreviria a dir vigilem amb el de l'economia submergida perquè no beneficia ningú.
Sí, però l'economia submergida no beneficia ningú, això te dono la raó, però llavors hi ha la competència desleal que està oficialitzada. Està oficialitzada, perquè tothom parla de l'economia submergida, que és com un sacrilegi, però la competència desleal... Totes les importacions que fan d'altres països amb uns preus minsos que fan que les empreses d'aquí s'arruïnin, això què és això? És pitjor que l'economia submergida, no? I això està oficialitzat. No ho oblidem, això, eh? No ho oblidem.
A veure, amb el tema de la dada d'atur, mirant una mica la gràfica, jo diria aquest tram que tenim de més de 12 mesos, aquest seria, que jo crec que correspon a més d'una tercera part del número que hem donat, és la part que jo diria que tindria que cridar més l'atenció per part de les polítiques actives una mica d'intentar doncs, que es puguin inserir en el món de treball. Crida l'atenció que per sectors econòmics, l'agricultura, jo imagino que és una qüestió que després va lligada amb algú que ho comentarem del PIB, doncs també crida l'atenció que estigui pujant l'atur en l'àmbit de l'agricultura, no? Si més no, crida l'atenció. No?
A més, ens trobem en una situació que podríem, no podem dir, estem en època de verema i en què en altres anys s'ha notat sobretot a l'agost-setembre, enguany la verema ha començat més tard. Per tant, fins a cert punt podem dir que la bona dada també ve provocada, podem entendre que ve provocada per aquesta verema més tardana. Veurem què passa al novembre.
Sí, el que passa que jo crec que s'ha d'interpretar una mica amb unes dades, com bé deies, que l'anuari ens aporta i les estadístiques ens aporten, que és el pes de cada sector dintre de la comarca, dintre del PIB, no? I aquí sí que després ho comentem, però hi ha una dada molt important que jo crec que va molt a parell, que és un canvi de configuració dels sectors econòmics dintre la comarca o que es consolida un nou model, no?
Doncs, si us sembla, l'Enric li ha donat una mica d'entrada en aquesta dada de l'anuari. Us ho dèiem a l'informatiu, menys 4,28%, la més baixa de Catalunya. Fa un mes l'IDESCAT ja ho, no sé si ho anunciava, però també es movia en aquest sentit i situava la nostra com la darrera. N'han parlat entre tertulis posteriors. Queda pendent la dada de la redistribució de la riquesa a la comarca, que aquesta l'aconseguirem més aviat, però de moment el que tenim damunt de la taula és que arriba l'anuari comarcal i repeteix, no igual, però sí que assenyala i ens situa el Priorat en aquest darrer lloc. A més, una altra vegada, situant la Ribera dalt de tot, o sigui, dues comarques que es toquen físicament i a nivell econòmic tan dispars. Com ho veieu?
Tenim productes totalment diferents. Això ja és la que separa l'economia d'una comarca de l'altra. Per molt que es toquin, la producció és totalment diferent, tant agrària com industrial. I això està tot explicat.
La Ribera sempre vinculada a l'energia nuclear, això també.
Bueno, per nosaltres, per exemple, l'oli i el vi, que és el principal que tenim en agricultura, a la Ribera pràcticament no existeix. La Terra Alta sí, però la Ribera...
Però a la Ribera potser hi ha més gent jove dedicats
La Ribera és molt més fructícola.
A la pastura i a l'ecologia... Vols dir que n'hi ha més gent jove que treballa?
Hi ha més gent.
Al camp?
Ja partim de la base.
Sí, més gent.
La població és molt més important. Per tant, per poc que n'hi haguin, sí, ja és
exacte,
fàcil que situin a l'alçada de la nostra comarca.
Jo crec que la diferència més important que hi ha entre les dues comarques no és tant si hi ha més gent jove, menys gent jove, que això és evident que hi ha més població. Jo crec que la diferència, i mirem-nos un poc en tu positiu, és que la Ribera té tots els ous al mateix cistell. Per tant, depèn d'una gran empresa. A més, una gran empresa que va vinculada amb un tipus d'energia que jo diria que des del punt de vista del Priorat tots estem d'acord que no és precisament el tipus d'indústria que volem per casa nostra, no? Això és una diferència. Després hi ha una altra qüestió, i és la Ribera va patir una davallada importantíssima amb uns tants percents que cridaven, de fet sortien al principi del rànquing, amb coses com va esclatar la bombolla immobiliària. Vale? Vull dir, el pes de la construcció, i això només cal passejar una mica per Mora, etc etc, i em fa la fet que no ens caldran gaires estudis i tal per veure-ho, o només mirant quina oferta de vivenda recent construïda tenen allà, no? Per tant, la Ribera també havia de substituir un sector per l'altre. Per tant, un cop ha rebut l'impacte negatiu de la bombolla i té tots els ous dintre del mateix cistell, amb un tipus d'indústria, és evident que d'alguna manera tenien que tornar-se substitució. I jo crec que una mica el que reflexa l'evolució del Priorat, jo crec que és més coherent amb el que està sent tots aquests anys enrere.
Val a dir que si parlàvem de les dades interanuals de l'atur, si mirem a l'anuari les dades de l'any passat, que recordem, les que diem ara són relatives al 2012,
12.
Les del 2012 era un 0,2, tímid però positiu. O sigui que va oscil·lant en aquest indicador, i a més és molt curiós veure la comarca de la Ribera d'Ebre com un any, per exemple el 2009 era d'un 7,84 negatiu i l'any següent era d'un 7,59 positiu, unes oscil·lacions que van lligades, repeteixo, al funcionament de la central nuclear, agradi o no, sigui o no aquest el camí, és el que passa. També serà interessant veure d'aquí 20 anys o quan s'arribi al final de la vida útil, a veure què pot passar.
La vida útil, això ja ha arribat la vida útil, eh? Ja s'ha acabat la vida útil, el que passa és que van allargant.
Aquí el tema és que, esclar, per entendre una mica com evolucionó la Ribera, sabent que tot això està concentrat en un tipus d'indústria, és que has de seguir la història d'aquesta empresa una mica el que està fent, si ha parat, si no ha parat, si han tingut que aturar, si els han aixecat 6 alertes, si no sé què.
Si han trobat partícules.
Pues a lo millor, jo què sé, si a la que els obliguen a tancar per qüestions de seguretat, els obliguen a estar 3 mesos aturats, el que és evident és que no generen energia. També hi ha altres factors. A l'any 2012, recordem que la demanda d'energia va també en certa manera patir moltes davallades amunt i avall, avall i amunt, i aquest 13 sembla que la cosa ha continuat per la mateixa línia. Vull dir que aquí hi ha una sèrie de factors que jo crec que s'han de mirar lligat amb el d'allò. Evidentment hi ha una construcció, hi ha un sector primari, hi ha una sèrie de sectors, els serveis, etcètera, no?
Si obrim una mica el focus, veiem que, si bé la comarca del Priorat ens toca aquest farolet vermell, sí que s'assenyala el mateix informe que la demarcació de Tarragona és la que aguanta fins a certa mesura la caiguda. O sigui que, tot i estar malament, estem en una de les millors zones, o de les que surten més ben parades de l'anuari.
A veure, la comarca del Priorat té una qüestió que la fa atípica respecte a la majoria de llocs de Catalunya. I és que nosaltres aquí tenim moltes empreses que no estan domiciliades aquí. I això és un factor, no puc aportar dades, però espero que en un proper programa ho pugui fer, perquè ens ho estem mirant. Ens ho estem mirant perquè hi ha moltes empreses aquí que estan domiciliades a fora. Llavors, arribes a la conclusió que aquestes dades doncs no ens les podem creure, o com a mínim les hem de minorar, quan, per exemple, i no diré el sector, sabem que una de cada 3 empreses d'un sector en concret no té el domicili fiscal aquí.
Una de cada 3?
Però el tema encara va una miqueta més enllà. I és que en la comarca del Priorat, que som experts en exportar mà d'obra, resulta que també s'està posant de manifest que som experts en importar-la. I aquesta és una contradicció. És a dir, hi ha serveis que requereixen les empreses que, malgrat aquí podem tindre personal perfectament capacitat per fer això, hi ha una espècie de cosa estranya que sembla que els de fora sempre ho facin millor que els d'aquí. I no sé, jo em sorprèn que moltes empreses, per exemple, serveis administratius, estem parlant d'una cosa molt senzilla o molt, molt tonta, pues, quanta gent que no fa tasques de... administratives resulta que ve des de fora la comarca. Hem detectat aquí un tema important. Si parlo en temes de noves tecnologies, quantes pàgines web es fa per gent domiciliada al Priorat i quantes se'n fan per despatxos, consultores, etc, etc, de fora. Tot això acaba afectant amb aquesta dada. Però jo, permeteu-me una dada que crec que és molt important. Per mi la dada no és si és un 4, un 23, un 6 o un 8, perquè al final les dades ho aguanten tot, però al final els oients estaran d'acord que l'important és la seva percepció i la sensació i sobretot quina és l'evolució que està tenint la seva feina, els seus ingressos, etc. Per mi la dada important de l'anuari és que es constata una cosa que ho presumíem però no ens atrevíem a dir-ho en veu alta, i és que els sectors econòmics de pes dintre la comarca, el sector serveis, ja és el 55%. Això què vol dir? Que l'aposta que ha fet la comarca pel sector serveis, arrel del tema vi, oli, etc, 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 això estem d'acord, com a mínim està en la línia de coherència una mica de com està evolucionant l'economia. Parlar del sector de la construcció, el Priorat és parlar d'un 15%. Del sector de la indústria, un 15-16%, sempre ha sigut això. I el que és increïble és el que està passant amb el sector de l'agricultura, amb el sector de la pagesia, que ja només representa la comarca un 13%. Aquí, potser el que està transformant-se també és el món del camp. Això, el món de la pagesia, segurament tindria molt a dir. És a dir, potser estan fent una transformació de sector de pagesia pura i dura a un sector de serveis. Els serveis a l'agricultura, i llavors també reflexionem qui dona aquests serveis i des d'on venen.
Ens quedem amb aquesta idea, i a més és que es pot relacionar amb una de les coses, canviem de tema, ja us ho dic, als oients i també als estudiants que tenim aquí. Aquesta dada que portava l'Enric a mi em fa pensar en una cosa que es va dir el passat dijous en una jornada de l'agricultura ecològica al parc del Montsant, que deien que un dels, o situaven com el pitjor problema per tirar endavant l'agricultura ecològica, diu, no és que tinguis un conreu convencional, que s'entén conreu convencional com aquell que tractes amb productes fitosanitaris d'origen químic. Diu, el pitjor problema és que tinguis, i es dona, s'ha donat a la comarca, que tinguis una vinya abandonada, una vinya de moltes hectàrees abandonada al costat de la teva producció. Diu, aquí hi ha un problema molt important perquè és un focus de problemes i de malalties. Sí que canvia el tema de la pagesia. Caldrà veure cap on va. I entroncant amb el tema de l'agricultura ecològica, creieu que és aquest el camí? És la via?
Jo pensava que la gent hi tornava al camp, no? Que no hi torna la gent al camp.
En els ponents d'aquesta jornada que es va celebrar a la Vilella Baixa, hi havia un neorural.
Hi havia un neorural. Perquè jo sento molta gent que tornen al camp i que els deixen trossets i que els deixen... Això que m'estranya, que l'ecològica jo trobo que tira endavant. Tot això de la caixeta i les verduretes i portar-les a casa, tot això està com posant-se molt com de... Ara, en quines condicions i tot això, és una segona part. No? Però vull dir que el reparto aquest que es fa a domicilis, vull dir, aquí n'hi ha molt, al Priorat. O sigui, que de seguida et surt amb algú i que diu portarem el quilòmetre zero que dèiem abans, no?
Fora de micro.
Sí, vull dir que et porten la caixeta i s'hi guanya la vida. Vull dir que, no ho sé, no acabo de veure massa clar jo que vagi a menys, això.
No, a menys no va, és... l'aposta d'alguns cellers i d'alguns productors, perquè ja no només hi havia cellers, sinó que es va parlar d'oli, es va parlar de sembrat, es va parlar de carn, fins i tot, de cornudella. O sigui, si us sembla, després hi tornem, perquè ara tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en qui parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, jo, per la meva experiència, us he de dir, la comarca del Priorat, doncs està abandonada, perquè aquests quatre que han vingut i han fet uns quants bancals, això no és el que era 20 anys atrás, amb pinya, amb avellaners, s'ha perdut tot per la injustícia de preus que hi ha, però el que ens ha fotut més la ruïna, i les autoritats no tenen coneixement de res, només defensen les bèsties salvatges, i el Priorat ha portat la misèria als jabalins, perquè han fet avorrir els pagesos de bona voluntat d'anar a treballar, perquè doncs els hi ha malmès tot. I les bèsties doncs han d'estar al seu puesto, però les persones i les comarques han de poder viure. I voldria remarcar, per fer bon vi, se necessiten bons ceps i molta disciplina i bona voluntat dels que fan el vi, i quan surten a vendre'l tindre la dignitat de, si és bo, fer el més bo. No el malmeteu. Us parla un recader que ha tingut moltes experiències del que és la mala praxis d'algú que ha malmès el nom del Priorat. Tingueu molt cuidado. I tots aquests senyorets que han vingut a fer bancals i ho van fer amb diners prestats, ara ja no es poden tornar i s'han anat tot a fer punyetes.
Alguna cosa més, Gaspar?
La pagesia ha de ser del poble, i el poble, la pagesia que ha nascut al poble, ha d'aixecar el poble. Amb cultura i sense fer soroll a les nits, que tinc entès que hi ha uns desastres a Falset, a les nits, de gresques. I cultura i disciplina, i us ho remarco, cuidado que ens estem perdent i se mos escapa tot de les mans.
Gràcies, Gaspar.
Se mos escapa tot de les mans. Tinc entès certes coses que fa fàstics. A veure si tenim una mica més de dignitat tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Investigarem això de les nits de gresca. I respecte als animals, era el tema que també hem de tractar aquesta tertúlia d'avui, perquè aquest és el tema que ha obert l'informatiu, el tema del porc senglar i el cabirol. Sembla que ha afectat alguns cultius, especialment a la vinya. A mi fins i tot m'han arribat a explicar que algun productor ha tingut que fer alguna vella al tros perquè no se li mengessin la producció. I és que vas en alguns trossos la passada campanya i ho veus. No veus el senglar, però veus els efectes, i la veritat és que són bastant llepafils aquests animalets. A part de la vinya, però, també destaca el mal que poden fer a l'olivera. No tant a l'oliver, però sí en les infraestructures de rec. I això sí que és un perjudici important, perquè una instal·lació d'aquestes val diners.
Els balleners també, el que són baixos, també hi han picat i fort, també.
Es va demanar des del territori, tant de la DO com el Consell Comarcal, arran de les crisis que havien arribat de diversos viticultors i altres pagesos de la comarca, aquesta situació. El passat dijous, com sentíem a l'informatiu, hi va haver una reunió amb el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, el senyor Vallvé, amb caçadors, amb pagesos, i de moment la solució que s'ha arribat és que s'elaborarà un mapa de zones calentes, o sigui, les zones on s'han detectat més presència de porcenglà i cabirol. A partir d'aquí es permet la caça regulada com hi havia fins ara i fins i tot es dona algun permís excepcional de cara a aquestes zones.
És que si veus un orc que hi hagi passat el jabalí, és que et cau l'ànim als peus, perquè no hi queda res. Tot remenat, però d'una manera. I trien ells, trien, tenen bon paladar, vull dir, deixen el que no els hi agrada.
Home, si poden triar, trien el que els hi agrada més, clar.
I queda destrossat del tot, eh?
Escolta, i l'agricultura fa 40-50 anys també hi havia aquest problema, no?, amb els porcs senglars.
Però fa 40 o 50 anys, i això és una cosa que comentava el senyor Vallvé fora de micro, és fa 40-50 anys el pagès també era caçador, també tenia la seva arma. I ara això ha canviat.
Va.
O s'ha reduït molt. Si no ha canviat, s'ha reduït molt. Clar, el caçador era el que més o menys mantenia la població
es vigilava.
De senglars i cabirols.
Sí.
Si es redueix, o el pagès, la figura del pagès, també vinculat al que dèiem de quina mena de pagès, el pagès ja no està tot el dia al tros. I va, fa la cosa puntual i després fa altres coses.
I és una feina més tecnificada.
Diferent.
Ha canviat.
Sí.
Clar, ha canviat el model. Alguna cosa s'ha de fer per readaptar-se a aquesta nova situació.
De porcs senglars n'hi ha tot arreu, però els cabirols, que tens algun apunt de les zones calentes de cabirols, no?
No. Encara no s'han elaborat aquests.
No, m'agradaria sapigueu, no només això.
Se'n veuen, per això.
Sí,
sí.
Jo em vaig quedar sorprès. Sí, no sé si va ser el Miquel i el Joan, que era a l'arran d'algun fent camí, que va comentar aquesta circumstància, i jo recordo que em vaig quedar cabirols al Priorat, a mi no em sona el porc senglar, sí, històric. Però clar, també arriba el punt de que, com que no es controla la població, no es pot parlar de plagues, sinó de sobrepoblació, però clar, se li ha de fer front.
Home, sobrepoblació de cabirols al Priorat no n'hi ha. El problema és que estiguin concentrats en una zona. Clar, si estan concentrats en una zona, fan mal en aquella zona. Si aquesta població de cabirols s'esparcís pel Priorat, doncs clar, seria...
El que passa que es veu que s'està esparcint, Vull dir, sí, perquè sí, fins i tot ja arriba...
Així com els porcs senglars
n'hi ha. Altres comarques, vull dir, perquè em sembla que això ha vingut molt via muntanyes de Prades, no? O no?
No ho tinc controlat.
No.
A mi m'han dit que sí,
De totes maneres, el tema del senglar, a veure, no és un problema... No, jo m'atreviria a dir que és una plaga, però m'atreviria a dir que és una plaga, però ho dic des del desconeixement de tot aquest món, I dic que és una plaga perquè no és normal que ciutats grans, com és Barcelona, els senglars baixin fins al carrer Urgell Diagonal i a sobre vagin els Mossos, disparin amb una arma i es fagin mal, no? Vull dir que això demostra que aquí hi ha alguna cosa amb la població de senglar en el conjunt del país, pues que segurament, diem-li com vulguem, no? Però s'ha protegit o segurament s'ha limitat la capacitat de caçar aquest tipus d'animal, i ara, doncs, jo crec que regular la població és l'única...
Però la plaga del porc senglar fa molts anys que dura,
Sí.
Aquí al Priorat.
I recordem que tenim dos telèfons i podeu fer com el Gaspar, trucar al 977-83-0044 i al 977-83-1135. 977-83-0044 i 977-83-1135. I ens podeu explicar, perquè això sí que ha passat, no cal anar a Barcelona, si heu vist els porcs senglars a prop dels vostres municipis. Aquí a Falset, a mi m'han comentat més d'un i més de dos veïns que els han vist a prop de la piscina o al camp de futbol. Al camp de futbol no els han vist, han vist el seu rastre, han vist alguna petjada, però és que estem parlant del camp de futbol, o sigui, de la gespa del camp de futbol, que tampoc entenc. I si em permeteu, la meva opinió, estem en un ambient rural, tampoc ens hauria de sorprendre tant.
No.
A Barcelona potser sí, però aquí...
Baixant per la carretereta de dalt de Falset, fins que vaig al Pradell, un parell de vegades jo els he trobat, van tota la família, has de frenar el cotxe i llavors passen tots els braços i darrere
la carretera nacional...
La petiteta.
Bueno, però la carretera nacional davant de Pradell n'he vist moltíssims porcs senglars. Però
aquesta petita,
i
tant. Un parell de vegades o tres me'ls he trobat. Frenes i deixes passar,
Jo els he vist moltíssim menys una vegada, que no el vaig veure i em vaig carregar el cotxe.
Sí, perquè aquest és un dels efectes que té el...
Si no el carregues el cotxe. El riu de Cols m'ha passat a mi.
Imagino que aquí també influeix la quantitat de gent que està amb les colles de caçadors, no?
Hi ha bastanta gent federada. Sí? Sí, 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 sí.
No ho desconec, però bueno, sé que a colles, cada poble hi ha colles, etc, però sí. Imagino que aquí, doncs, el que és les colles de caçadors també tenen molt a dir, no? En el sentit de dir, a veure,
juguen un paper important.
A veure com s'ha de fer això, no? I, no sé, imagino que demanen permisos, els hi permeten, no els hi permeten.
Sí que els hi permeten, sí. Fan moltes batudes excepcionals, eh? Però jo vaig molt a la muntanya mentre moltes batudes, eh? Però tot i amb això els porcs senglars són molt llestos, perquè a vegades fan batudes en 30-40 caçadors i a vegades no maten cap, eh?
Sí, sí. No
però a vegades també maten 15 o 20, a vegades, eh?
Sí, però vull dir que els porcs senglars són molt espavilats. A vegades els tens a un metro i no els sents, ni el veus.
Però també és bo el jabalí.
Ah, també és bo, sí, sí.
I pastanaga. No l'he menjat mai?
Sí, sí, però no sé fins a quin punt es pot comparar el control sanitari que té el porc senglar amb altres, amb el porc estàndard.
Home, quan lo maten...
L'han d'anar al veterinari,
exacte, al veterinari, no? Si ho fas d'amagat, tu t'arrisques el que t'arrisques, però normalment els caçadors ve un veterinari.
Sí, sí, i tant. I tant, i tant. Que has d'anar al veterinari, però després és bo. Un patateta aquí de desfater.
Sí que és bo, sí.
És més fort. I ara que ve l'hora de dinar.
No, sí, tant.
Vull dir, és una manera també, mira, doncs, de fer el dia del jabalí. El parell el fem el dia del jabalí.
Fem el dia del jabalí.
Sí, tant. Fem dinar de jabalí.
Teniu molts allí per d'ella, de porcs senglars. Teniu molts
sí,
allí.
De jabalí és un munt. Sí, i també sí. Hi ha la colla, que són 12 o 14, que sembla que van junt amb els de Porrera i els de Capçanes. Hi ha una bona colla i en maten una barbaritat. I quan en maten algun que és petitet, doncs a vegades el reserven, el congelen i després doncs, es cou i mira, és una diada.
Quin dia el feu?
Ah, no, el dia no el tenim fixo mai.
No té fix.
No té dia fixo.
Mm-hmm. Ho fan quan els hi sembla, ja està.
Sí. Et fa il·lusió, t'avisaré. No, quan ho fem, t'avisaré. Us convidaré.
Era curiositat, però a veure si hi havia...
Us convidaré perquè és bo, eh?
Bueno, va, Jordi, dona una notícia alegre, home.
Però, si l'hem donat, em donarà la de l'atur.
Sí, bueno, però molt trist, ha sigut molt...
No, jo sí que vull clarificar una cosa. Aquesta davallada de la comarca que fèiem referència abans, també tinguem en compte que per vendre ara els nostres vins, l'oli, etcètera, com estem, i la gent, el que compra, mira, el primer que mira és el preu. Tots ho fem, això, estem en crisi, no estem en crisi. El que reflexen aquestes dades també és una qüestió que és important, i és que per vendre el mateix segurament estem venent a preu més baix, per tant amb menys marge, per tant generem menys valor afegit quan venem una ampolla de vi o d'oli o del que sigui. Per tant, aquesta davallada també pot estar reflexant aquestes dificultats, que són dificultats d'accedir al mercat, a un mercat molt més competitiu, i on el preu acaba tenint. De fet, em fa l'efecte que tots podem... afirmar que ara trobem vins de la DOQ Priorat i vins de la DOQ Montsant a un preu millor de com el teníem configurat.
Sí, és veritat, sí. Home, clar que influeix això, i tant que influeix les baixades de preu. Encara que venguis les mateixes botelles i el preu és inferior, doncs llavors surt reflectit.
Perquè els magatzems s'han de buidar, és evident, perquè si no...
Respecte al tema del vi, en aquests moments s'està celebrant i està entrant en la recta final aquest cinquè Tasta Porrera, i la setmana passada celebrava a Escaladei, a la Tossa Escaladei, el tema del vi blanc. L'alcaldessa de la Morera parlava de veure quan es podia arribar a comercialitzar aquest vi tan particular. Creieu que, a part de baixar preus, el tema és obrir nous productes a la nostra comarca?
Home, el vin blanc és un producte nou totalment vàlid, eh?
De moment no està embotellat.
Bueno, però vull dir, si es vol prendre la iniciativa d'intentar-ho, perquè clar, és un vi de most, és dolç, vull dir, és un producte nou, però dintre dels orígens del Priorat, dintre del vi, hi ha altres coses que el Priorat no es pot arriscar a fer res, però això sí.
El del celler del Mas de Sant Rafel sí que de Pradell, que fa vi blanc, eh?
Bueno, una cosa
ha començat a fer ara.
Una cosa és vi blanc i l'altra el vi blanc, que és...
El vi blanc, sí.
És una... El vi blanc és un altre, és vi dolç.
Ah, és vi dolç.
Vi dolç, és un vi dolç.
No, ja deia el vi de taula blanc, que no en feien i ara en fan.
El repte de la comarca és, en el bon sentit de la paraula, vendre. Exacte. Vendre. I vendre en el sentit de crear una oferta que faci atractiu que vingui molta gent aquí, i vendre una mica els seus productes, es diguin vin blanc o es digui el que vulguem, sempre que siguin productes de qualitat, com sempre ha caracteritzat la comarca, no? Em sembla que era la Rosa en un anterior programa que deia, recordeu-vos de les avellanes? Pues sí, pues hem de sortir a vendre les nostres avellanes, no? Sempre parlem de l'oli, del vi, etc. Producte el que faci falta i sortir-la a vendre, però el repte és aquest. Com més propostes, com més oferta, doncs millor. El que passa que ha de guardar uns estàndards de qualitat, que evidentment no estic dient que no ho tingui, tot el contrari.
Passa que el sector de l'avellana, que el Priorat, ja ha decaigut tantíssim ja per la manca de preus i pel desastre de preus que es van pagar aquests últims anys, que pocs camps d'avellaners queden ja, per desgràcia.
Només falta el ximplet que digui, això és una avellana, i que la gent s'ho creguin, i ja
està. Doncs mira... Convidem un cap de setmana al Ferrer Adrià.
També el podríem fer vindre.
Vine i expliques tres o quatre plats.
Les propietats de les avellanes.
Home, a veure si ens passarà com aquí a la comarca de les Garrigues, no? Que s'ha posat de moda el cultiu del safrà, que s'havia perdut a Catalunya.
Sí,
hi ha una autèntica febre pel cultiu del safrà. Vull dir, és una comarca que ara està sent objecte d'atenció mundial perquè és un cultiu molt complicat, però un s'acaba assabentant que per condicions del terreny, que no... molt de secar, per tant, no crec que en algun aspecte no sigui tan diferent al de casa nostra, al de la comarca nostra, resulta que estem en el millor lloc del món per cultivar el safrà, no? Clar, hi ha coses... i abans en Gaspar ho deia, va vindre un i ho va posar de moda, i aquí tenim aquesta tendència, no? Si ara vingués un i digués que aquí estem al lloc meravellós per cultivar X o que sigui, tothom tiraria per allà, perquè hi ha aquest efecte, no? I llavors aquí és algú bo i és algú dolent.
Pues haurem de buscar algú que es cultivi aquí, part del vi i de l'oli.
Nosaltres vam anar a fer teatre a les Garrigues, sí, i estaven entusiasmats amb el safrà.
Per exemple, hi ha una cosa curiosa a la comarca, que és torna a conreuar-se cultiu de cereal.
Cereal.
Sí. El cereal és una cosa que s'havia perdut, però a partir de que els xinesos, pues, tenen l'hàbit de menjar pizzas i menjar pa i menjar aquestes coses que no formava part de la seva dieta, doncs el preu del cereal, doncs només cal mirar com està a nivell de les llotges mundials i què passa. Bé, doncs és un cultiu que sembla ser, doncs, que és rentable, eh? Parlo des del desconeixement, però els que s'hi dediquen, doncs que sembla que porta un valor afegit important i que, per tant, dona sentit a...
I hi ha algunes plantacions de pistatxos també, bastant extenses, i maques.
Respecte al cereal, la pregunta és... transgènic o no? Perquè aquesta setmana la Unió Europea hi va haver cert debat al voltant de si s'aprovava el permís per la plantació del blat de moro transgènic.
Ara m'enganxes, Jordi. Sí. Aquí ja no arribo. Jo sóc de lletres, com deia aquell. M'enganxes del tot, perquè la veritat és que
jo tampoc ho sé, però jo diria que el Priorat transgènic no. I a més blat de moro que el Priorat, ho dubto, no? Perquè el tipus de cereal deus parlar de blat.
Blat.
Si us sembla, deixem una mica de banda la nostra comarca aquest cap de setmana. A nivell polític es centra molt en conferències o debats ideològics de diversos partits. El més important potser és el del PSOE, però també Unió està immers en aquest debat ideològic. Falten idees a la política catalana o estatal, si voleu.
Sí que falten idees, i tant que falten.
I sortiran d'aquest cap de setmana, estem tocats del bolet?
Perquè em penso que estem tocats tots del bolet.
Perquè falten idees.
Tots estem tocats del bolet.
En quin sentit?
en què, vull dir, sembla que desvariegem. Quan parlen la gent, sembla que desvariegin tots aquests que...
Perquè n'hi ha que fan el que els donen la gana i nosaltres ho permetem.
Vull dir, tots aquests experts que surten per les teles, tots aquests politiquets que tenim, que són politiquets, que no són polítics, tot això sembla que no sàpiguen què dir,
ara,
no sàpiguen què
ara
fer,
ho arreglarà.
Ni sabem cap on tirar. Vull dir, més falta que surtin els elefants aquells del Felipe i la Donar, que torna a sortir, que no sé com els hi fa vergonya.
Sí, però els ha passat una cosa curiosa.
Però que no els hi fa vergonya sortir a la tele.
No,
l'Alfonso Guerra,
si els agrada,
la mort de
els agrada sortir a la tele.
On van?
L'Alfonso Guerra,
on van?
Crec que encara està
on van,
en actiu.
Pel món.
Però en el cas del Felipe González i l'Aznar, ha passat una cosa curiosa. Les cúpules dels seus partits, home, una mica el gènere a l'esquena. En el cas d'Aznar pot ser més descarat que en el del Felipe González.
A la presentació
no, per tant,
del llibre, no?
Que els hi hagin donat l'esquena o és teatre tot.
Home, és
ai,
que...
mare.
Rosa,
fan tant de teatre?
Metafòricament, lo clatellot que li venta l'Aznar al Rajoy i el Felipe al Rubalcaba... Jo no ho havia vist, no ho he vist mai, eh?
Però són situacions
diferents,
eh?
Sí, sí, però als dos els ha caigut la crítica de l'antecedent.
Però jo, a veure, jo separaria la situació d'uns i dels altres. Per exemple, el congrés del Partit Socialista que se celebra, i ho dic des d'un punt de vista apolític, ho dic, és vital, és importantíssim. S'ha d'estar molt atent què passa amb aquest congrés per entendre... Justament el que deies tu, Jordi, una mica la capacitat que hi ha d'alternatives i de generar idees d'estat diferents al que ja estem visquent, no cal entrar en valoracions. L'altre cantó, o l'altre partit, com ho vulguem dir, les idees les té molt clares. I mentre n'hi ha dos que es peguen plantofades, resulta que hi ha una fundació, que és una fàbrica d'idees, que té tota la gent col·locada en els ministeris, aquesta fundació es diu FAES, i que després ens el trobem en forma de lleis. Hi ha quatre lleis en aquest projecte de llei en aquest moment tramitant-se, que són FAES. Són esperit FAES. Llei d'energia, afavoreixen el gran monopoli, no cal dir d'aquí. Telecomunicacions, no cal que digui res. Unitat de mercat. Què és la unitat de mercat? Pues que l'Estat recupera... la capacitat que tenen les autonomies i els ajuntaments de regular la promoció econòmica. I, per tant, un senyor des d'Extremadura li donant una llicència, o dit d'una altra manera, un senyor que li doni una llicència per a ell podrà anar a qualsevol lloc de l'Estat i ningú li pot privar de que faci el que deixa. I a partir d'aquí podem anar buscant totes les lleis, però totes les lleis tindran aquest caire que és molt fàbrica FAES, per entendre'ns d'alguna manera, no? Per tant, jo separaria molt el cas d'uns i dels altres.
I qui és el president de la FAES?
José María Aznar,
sí.
Si recordo malament.
Ja està.
Jo en aquest sentit, un tuit de l'Agència Catalana de Notícies respecte a la conferència política aquesta del Partit Socialista Obrer Espanyol és que, i llegeixo literalment, els ponents de la conferència política del PSOE aparten el debat successori i apel·len a la unitat d'Espanya. Tampoc és tan diferent.
A veure, amb el tema de que el posicionament de la presidenta d'Andalusia sigui a favor de la unitat d'Espanya no ens ha d'estranyar. No ens ha d'estranyar. La Federació Socialista d'Andalusia sempre ha sigut, és d'on venen les guerres i tal. Recordem que el senyor Guerra va ser un dels elements claus per retallar l'Estatut.
I tant.
A través de la comissió parlamentària, a més, es va permetre el luxe, jo crec,
d'enfotre-se'n
i de congratular-se'n, no? Ara ja no ho fa, evidentment ja no ho fa, perquè sap que ara la cosa pinta d'una altra manera i d'allò. No ens ha d'estranyar, no ens ha d'estranyar. Però jo diria que més aviat, per la situació del Partit Socialista Català i per la situació una mica en què es troba les enquestes, una mica la intenció de vot, aquesta que reflexen els mitjans, aquestes enquestes, el PSOE està clar que té de fer una reflexió molt en profunditat sobre quina és l'alternativa que té de donar.
Si voleu, després hi tornem, tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bones, Clarman.
Digui'm, Clarman.
Hola. Que baixant cap aquí a Riudecols, doncs, bueno, ho sentia, que fins a Riudecols, eh? I, doncs, bueno, sentia això als Ports Senglars, i avui comentant-ho amb un germà deia que si les camades ara que surten són més grans que no pas abans perquè s'han creuat o es van creuar en algun moment amb porcs normals, diguéssim. No sé si això és cert, si hi ha alguna, algú que ho conegui, no? Perquè seria, pot ser que parlés algú coneixer del tema, però pot ser això el motiu de que hi hagi tants porcs senglars.
Més grans.
O sigui, ara treuen
no,
més, més nombre de cries que no treien abans.
Sí,
més per cries. Haver, per haver que hi ha hagut creuaments amb porcs, diguéssim, dels que consumim habitualment.
Uh-huh.
No sé si és cert o no, però és una de les coses que es diu. Doncs bueno, aquesta
d'acord,
és la meva
doncs,
aportació.
Quedem amb aquesta dada, molta fenya sent girar els serveis informatius entre les nits de Gresca Falset i el creuament de Port Senglars.
Preguntarem, preguntarem.
És el que porta l'actualitat a la nostra comarca. Moltes gràcies, Armand.
Vinga.
Entrant-hi en els darrers minuts, Rosa, tot i que creguis que no val la pena, però com veus aquestes conferències d'idees?
Ai, no sé com ho veig bastant verd tot. Hi ha
verd
moments, hi ha moments
verd?
No el verd, de color verd. D'això, jo crec que hi ha moments que penses, mira, doncs si sembla que es vagi fent i que la cosa anem avançant. Però hi ha vegades que ho veus ben aturat tot, eh? O sigui que jo ho veig dificilet. Però bueno, ho hem d'aconseguir, no? Suposo. Jo tinc l'esperança que ho aconseguirem. Que costarà, però se'ls ventilarem tots aquests entrebancs. Tu dius que no, fas cara de no, tu.
Fas cara de parlar d'un procés sobiranista?
Sí.
Hi ha alguna data, no la data de la consulta ni molt menys, però el diari Ara publica en portada... i crec que ja es va començar a dir que la consulta viatjarà al Congrés, o sigui, a Madrid, al febrer del 2014.
Mm.
No és
abans d'acabar l'any.
No és la data, però és un primer pas, és un primer termini, per dir-ho d'alguna manera.
Jo penso que sí, que ens en sortirem.
I tant, que sí. El problema serà que no l'acceptaran, perquè això ho sabem.
Bueno, això ho sabem.
El problema serà com ho fem, llavors.
Com home, sigui.
Perquè hi ha a les verdes o a les madures? Sí, clar.
Tirar pel dret. Jo tiraria pel dret.
Ah, vale. Jo també hi tiraria
pel dret. Jo ja faria dir que jo hauria tirat pel dret.
Sí.
El que passa que mentrestant estem en una, i agafis la paraula sense violència, guerra, important. Si les guerres abans tothom les entenia, doncs, tancs amunt i tancs avalls i el que sigui... La veritat és que vivim immersos en una batalla econòmica on les estratègies i les armes, per dir-ho d'alguna manera, són armes d'estrangulament econòmic. Catalunya està en una situació, i és evident, vull dir, independentment de que les administracions ho han de fer bé per naturalesa, els pressupostos que s'han presentat reflexen una situació on no es volen retallar despeses i on l'única via que li queda a Catalunya és pujar impostos per tindre més ingressos, però tot això després d'un període on les farmàcies han tingut que tancar, on el senyor Montoro l'hem vist diversos cops a la tele, que ja los envia i no los envia, i ens està enviant préstecs quan resulta que nosaltres tenim dret a través de les transitòries de l'Estatut, i a partir d'aquí pues, problemes no en falten.
I els anem analitzant aquí a la tertúlia, encara que ens diguin que només donem més notícies, però és l'actualitat que ens ha tocat viure.
Hem de ser, els catalans hem de ser més valents.
Ho provarem.
Clar, hem de ser valents, perquè si no...
Ara ja ho som més valents.
Ja ho som valents, però quan arriba el moment...
Però ara ho serem més, el 2014 ho serem més.
La setmana que ve continuem aquest debat de
la valentia dels
catalans. Gràcies Enric, gràcies Miquel, gràcies Rosa, també a l'Armand i al Gaspar que ens han trucat i a l'Anton Vidal Júnior que hem tingut el control tècnic. Marxem perquè d'aquí una miqueta ve l'Infopime Priorat amb els aquí al Sol de Vila i... És molt i molt recomanable per entendre què passa a la nostra comarca. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent aquí a partir de la 1:05 si no tenim problemes tècnics. Gràcies per la seva atenció. Adeu.